Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. El vicepresident del Govern de Catalunya i coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, no veu necessari que el president de la Generalitat, Quim Torra, formi part de la taula de negociació entre governs per resoldre conflicte polític. En declaracions a Ràdio 4, Aragonès ha afegit que Torra tindrà el paper que ell vulgui tenir i que el govern ho decidirà en cas que la taula de diàleg entre governs es pugui constituir. Mentrestant, la portaveu de Podemos al Congrés, Irene Montero, ha demanat aquest dimecres calma i discreció per assegurar el bon resultat, ha dit, de les negociacions entre el PSOE, Podemos i també entre el PSOE i Esquerra, perquè a Espanya, diu Montero, hi hagi un govern progressista. Mentrestant, el papa francès fa una crida al diàleg en els països que tenen problemes. El pontífex ha posat al sac d'aquests països a Espanya. Malgrat que no ha mencionat Catalunya, francès sí que menciona l'estat espanyol quan parla de les manifestacions de Hong Kong, Xile o les armilles grogues. El pontífex ha fet aquestes declaracions a l'avió de tornada del seu viatge al Japó. Canviem novament de qüestió. El Tribunal Constitucional abordarà el ple d'aquesta setmana que es reuneix avui i demà dos recursos presentats per la defensa d'Oriol Junqueras que podrien trencar la unanimitat del ple. Segons publica avui el Confidencial, el Tribunal trencarà aquesta unanimitat amb Junqueras, tot i que mantindria el no. Avui el Tribunal Constitucional ha de decidir sobre aquest recurs que, recordem-ho, va presentar la defensa de Junqueras contra la decisió de Pablo Llarena de negar-li el permís per prendre possessió del seu càrrec com a diputat al Parlament de Catalunya. Avui, però, hi haurà molt probablement una veu dissident, serà la del magistrat Juan Antonio Xiol. Això, segons informa avui el Confidencial. Mentrestant, Unicultural ha exigit aquest matí al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que deixi de menysprear les demandes del grup de tribal de detencions arbitràries de l'ONU que reclama l'alliberament immediat dels presos polítics. I un apunt per l'agenda. A Tarragona celebra el 9è Festival Internacional del Cinema del Vi i el Cava. Avui es projectarà The Red Stain a les 7 de la tarda a la Biblioteca Salvador Estrem i Falset. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys. Amb tu.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre, però si vols, deixa el teu missatge després del senyal. M'ha tocat la grossa, la mare que em va parir!
Desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Feliç Vida Nova. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 4 minuts. Això és Cinquenters. Benvingudes, benvinguts a aquest passeig per la vida. Aquest passeig que és llarg, diuen els entesos, diuen la gent que està on fire, diuen has de caminar mínim una hora cada dia. Perfecte, perfecte. El Cinquenters és un passeig per la vida. Qui s'ho pugui permetre, perquè no tothom s'ho pot permetre, doncs a 12 fas un passeig. Poses els casquitos, auriculars, i vas caminant pel carrer i fas un passeig per la vida, escoltant el que passa. Moltes vegades esperem que passi alguna cosa a la vida i al final l'única cosa que passa a la vida és la pròpia vida. En fi, família, les 11 i 5, avui tenim diferents temes. Tant de bo que us agradin. Benvingudes, benvinguts.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. Kyoto.
Start spreading the news. 11 i 8 minuts, clar que t'agrada aquesta cançó. Em deia amb veu baixa. Pensava que no l'ha sentit. Sí. Míriam Algueró parlarà d'Avívate. Escuela de Pacientes, diu aquesta cançó. Ho has dit, no, Míriam? Bon dia.
Sí, bon dia, ho he dit.
És que tu ets 50er, perdona? Ets 50er?
Encara no.
Quina sort.
Soc 40er.
Quan siguis 50er, et fa por arribar al 50er?
Vertigen. Por no. I hem de passar.
Vertigen. Mira el nostre tècnic, Toni, sí. Com riu. Ja veuràs. Vertigen. Quan siguis 50, diràs, escolta, estic millor que mai.
Sí.
Perquè guardes els teus, les teves armes, la teva experiència la faràs servir involuntàriament. Parlo en primera persona. Ho comprovaràs.
Sí.
Lluny d'aquella imatge que teníem als 50ers, altrament dit, cinquentones o cinquentones, que és més lleig, ja veuràs que bé que t'estaràs.
Sí. Bé, jo ja vaig tenir una vegada l'impacte aquest de veure que m'estava fent gran, una nit que tornava a casa i posaven a la una emissora de ràdio que diu el millor pop rock del 90 hasta hoy, que ara és del 2000.
N80.
Bueno, no volia dir noms.
No passa res.
Però bueno, i llavors em vaig trobar cantant a pulmó pleno una cançó en anglès que em sabia tota la lletra i m'haig adonat que no era del 90, era de l'80. Dius, home, potser ja tens una edat. No?
Però la vas cantar feliç.
La vaig cantar molt feliç. M'agrada cantar.
O al cotxe o a la dutxa, que és quan cantem teòricament i ningú ens escolta. A la dutxa ningú ens escolta i al cotxe pujar les finestres i ja està,
I ja està. Sí.
I et sents bé. Bé, doncs aquesta situació de felicitat, d'autofelicitat, et millorarà, si em permets que et digui, quan tinguis, arribis als 50.
Ah, doncs que bé.
Veuràs. Míriam Algueró és la presidenta de Avívate. Què és Avívate, Míriam?
Avívate és una entitat que neix per ajudar els pacients oncològics a millorar la seva qualitat de vida durant els tractaments convencionals, alhora que incrementar els efectes curatius d'aquests tractaments mèdics. O sigui, que quedi clar que l'única cura que hi ha pel càncer són la quimio, la radioteràpia, la immunoteràpia, i els tractaments cada vegada avancen més.
És
i cada...
la química, al final, és inevitable.
Sí, és inevitable.
Sí.
I cada vegada hi ha més gent que supera la malaltia. Però aquests tractaments porten uns efectes secundaris que mermen molt la qualitat de vida dels pacients. I n'hi ha alguns que són més empipadors d'altres i n'hi ha alguns que són més perillosos que altres. Per exemple, tu imagina't que et comença a picar la pell, vale? I que et pica la pell tot el cos.
Mira, ha estat
et dona gratera només de pensar-ho, no?
Sí.
I que vas a la farmàcia, vas al metge i diu, vés a la farmàcia i compra't aquesta crema. Te la poses i t'alleuges 5-10 minuts, però llavors et torna a picar. I tornes a posar la crema. I no tens res que trobis alleujament, no? O tens nàusees. I tens tot el dia com unes ganes així, com de...
M'estàs dient símptomes que he patit a les darreres 24 hores.
Que has passat la grip?
No. Saps què faig, això? Jo faig cada dia un tros cru de gingebre.
Ah, sí. Molt bé.
No sé, aquesta automedicació tan prohibida, però de vegades tan necessària, que això t'ho prens i dius, bueno, ho fa un amic que té els mateixos anys que jo, li va bé, per tant, jo també. També vam tenir un testimoni la setmana passada d'una persona, un metge de Clínica Diagonal, que ens deia, això no està bé d'automedicar-se, encara que siguin remeis naturals. No està bé. Consulte a su médico.
Bueno, però el gengibre és un aliment, i és un ingredient que forma part de la cuina japonesa, tailandesa. Si digués, ai, no mengis all. Ara deixa de menjar all, si no et diu el teu metge que menja all, que l'all té unes propietats antiinflamatòries i antibiòtiques.
El negre és el bo, diuen que és el bo.
Sí.
El negre.
Està fermentat i també millora la flora intestinal, però l'all, ara no podem menjar allioli, si no ens ho diu el metge.
No,
clar, el gengibre, no. Home, si em diguessis, m'estic prenent una pastilla, diria, home, Sergi,
Sí.
Però un gengibre està bé.
Estic prenent 8.
Jo també m'ho prenc, el gengibre.
Molt bé. Estàvem parlant de pica al cos...
D'efectes secundaris,
de
no?
Símptomes.
Les nàusees, que tens mal de cap, i que no hi ha res que tu millori.
Sí.
No? Llavors, clar, hi ha alguns, aquests són empipadors, però n'hi ha un parell que posen seriosament en risc la vida dels pacients, que són concretament la pèrdua de pes i la baixada de defenses. Segons la unitat de nutrició de l'Hospital Clínica... No, de l'Hospital del Rocío, Virgen del Rocío de Sevilla, és que no em sortia en català, l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que tenen una unitat, van fer un estudi i van veure que la caquèxia tumoral, és a dir, la pèrdua de pes...
La.
Caquèxia.
No sé què és.
Es diu caquexis, la pèrdua de pes. Saps, a vegades quan veus un pacient oncològic pel carrer que el veus molt primet,
sí,
amb la cara així com pàl·lida,
sí,
amb poc cabell,
sí,
que va molt dèbil?
Sí.
Això és la caquexia. O sigui, quan comences, comences perdent pes i pots acabar així. Vale?
Vale.
Llavors, això és la responsable directa o indirecta d'un 30% de les morts a causa del càncer. Llavors, això, si tu passa i vas al metge, el
sí,
metge diu, mengi. Però clar, el metge no t'explica el que has de menjar ni com menjar-ho per frenar la pèrdua de pes i recuperar el pes perdut.
Clar.
No et donen pautes en alimentació.
Aquí esteu a Vívate.
I aquí està a Vívate.
Vale.
A Vívate dona pautes per procurar que no, que no perdis el pes, que no et baixin les defenses, per quan tens tota aquesta sintomatologia de mal de cap, nàusees, vòmits, poca energia, explicar-te què has de fer.
Mm.
Tenim tota una sèrie de videocursos que ens
sí,
l'ha fet sobre alimentació, que ens els ha fet la doctora Adil Fernández, que és l'autora de Mis recetes anticàncer, que és doctora de capçalera i, a més, va superar un càncer de mama estadi 4, ai, un càncer d'ovari estadi 4, amb molt poques probabilitats de sobreviure perquè tenia metàstasis a l'úter i als ossos i al fetge.
I va sobreviure?
Va sobreviure. Va fer, ella va fer quimioteràpia, i va fer nutrició, va fer exercici físic i va fer una gestió de l'estrès, que són els tres pilars que nosaltres recomanem a Vívate.
Des de quan esteu? Des de quan existeix a Vívate?
Nosaltres
vam... I per què neix?
A Vívate neix arrel d'una experiència personal que vaig tenir jo. El meu pare es va morir de càncer a causa de la caquèxia, va morir molt primet i molt dèbil, i al cap de 3 anys a la meva mare li van diagnosticar un tumor cerebral estadi 4, un glioblastoma, que és el tipus de tumor més agressiu i en un estat molt avançat.
Ah, ja.
Llavors, arrel de l'experiència, clar, jo vaig dir que aquests metges no en saben, perquè s'ha mort el papa, ara no pot morir la mama. Llavors jo vaig decidir que la meva mare no es moriria. I no me'n vaig sortir, perquè vaig buscar alternatives. El càncer de la meva mare no tenia tractament mèdic. Llavors,
de quin era, m'has dit, que era?
Glioblastoma, un tumor cerebral. I a més el tenia a la base del cervell. Llavors, el...
Això surt perquè surt, eh? Això surt perquè té un amic, molt bon amic, que em diu... Al final hi ha moltes coses que portem al disc dur,
sí,
i acaba sortint.
Sí, 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 tal qual.
Vale,
són
perdó,
coses del disc dur. Llavors, arrel de l'experiència de la meva mare, vaig començar a buscar alternatives, no em vaig trobar, però sí,
sí
que vaig descobrir que hi havia tota una sèrie de teràpies...
De quan estem parlant?
Del 2012.
2012.
Sí, fa 7 anys.
És quan surt a Vívate, més o menys, no?
No, a Vívate va sortir ara. Ha sortit el març d'aquest any.
Ah, amigo.
Sí,
vale,
sí, sí,
vale,
és un projecte nou.
Vale,
perquè
vale,
jo vaig fer un pas previ abans. O sigui, a través de l'experiència de la meva mare vaig veure que hi havia tota una sèrie de teràpies complementàries que milloraven la qualitat de vida dels pacients amb càncer.
Uh-huh.
I també vaig descobrir que els pacients amb càncer que feien tres coses molt senzilles, com és adaptar l'alimentació a l'estat de salut, que no es tracta només de menjar saludable, sinó saber quins aliments et convenen en funció de com et trobes. Tu no menjaràs el mateix si tens descomposició que si tens estrenyiment, oi?
No,
no,
clar,
Sergi?
No.
Tampoc menjaràs el mateix si tens problemes per deglutir, o sigui, per empassar,
clar,
que
clar,
si no tens problemes per empassar.
Clar.
Llavors, s'ha d'adaptar també el tipus de cocció, el tipus d'alimentació i la presentació, és a dir, o triturat, o tallat petit...
Això el metge
o...
no t'ho diu?
Hi ha molts pocs metges
sí,
que et donguin informació sobre com ha de ser l'alimentació durant el càncer i com l'has d'anar adaptant a mesura que apareixen els efectes secundaris, no perquè no vulguin, sinó perquè no els hi donen formació a la universitat. A la universitat no estudien nutrició.
Cada minut que passa em sembla més interessant la conversa. Disculpa, tornem a la teva mare, any 2012.
Vale. Any 2012.
Sí.
La meva mare va morir al final
sí,
al cap de 5 mesos. Val? Va morir a casa molt tranquil·leta, sense morfina, sense res, o sigui, va ser un procés, i nosaltres vam descobrir això. Llavors, arrel de l'experiència de la meva mare, jo vaig muntar l'Associació d'Oncologia Integrativa per difondre tot això. Però què em va passar? Que em vaig adonar que hi havia dos problemes. El primer problema era que no hi ha metges amb formació complementària, o sigui, metges llicenciats en medicina, que a més hagin estudiat nutrició o
clar,
hagin estudiat altres coses per ajudar al pacient oncològic
no
a millorar la qualitat de vida i a potenciar els efectes mèdics. No n'hi ha a totes les ciutats. Amb la qual cosa em trucaven pacients que potser s'havien de desplaçar 200 quilòmetres per anar al metge.
Vale.
I el segon problema és que aquest tipus de tractaments estan fora de l'abast de molta gent, perquè això pot costar entre 80 i 300 euros l'hora de visita.
Uh-huh.
Clar, si has d'anar cada mes al metge,
clar,
300 euros.
Sí, sí, sí.
I llavors has d'anar a fer ioga i has d'anar a un psicooncòleg. Clar, tot això puja molt. Llavors vaig decidir muntar un projecte online que em permetés a fer arribar aquesta informació al màxim número de persones
uh-huh,
amb un cost més reduït. Evidentment...
El seu online...
Sí,
clar,
el seu online es redueixen els costos i els poder oferir més gent alhora, fer seminaris per més gent, doncs també redueix el cost.
Vale.
Clar, llavors... Si tu tens diners, els
sí,
que ens estiguin escoltant a l'audiència, que segurament si tenen diners i els diagnostiquen un càncer, s'agafaran un metge, una visita privada
sí, sí,
amb
clar,
un metge, com per exemple la doctora Eres o algun
sí,
altre metge, no? Però clar, si tu no tens possibilitats i saps que existeix això, ha de generar una frustració enorme
sí, sí,
no poder accedir.
Mm.
No? Llavors, ho tenim ara amb una quota de 19 euros mensuals,
vale,
en els quals ells poden accedir a tota una sèrie de videocursos sobre alimentació, sobre càncer, sobre gestió d'emocions. Fem seminaris cada mes sobre temes concrets.
Això és tan, teòricament, anava a dir televisats, no televisats, transmesos via online, a través d'algun canal de YouTube o algun canal intern, mitjançant el vostre web.
A través de la nostra web. Es poden donar d'alta i tenen accés a tot el contingut. A més, tenim més de 200 receptes organitzades per símptomes. És a dir, tu entres i agafes la guia de receptes per evitar que et perdo pes. Tu estàs perdent pes i tens moltes opcions d'esmorzars, dinars, berenars i sopars. A més, són receptes que ja hem procurat que siguin fàcils de fer i que, a més, siguin agradables al paladar.
Estem parlant, Míriam, de pacients sempre ja que tinguin càncer confirmat i que estiguin tractant-se o s'hagin tractat amb ràdio o quimio.
Des del moment del diagnòstic ja poden entrar.
Sí.
Perquè és vital que des del moment en què et diagnostiquen el càncer, tu comencis ja a preparar el teu cos i comencis a preparar-te tant física com emocionalment per enfrontar-te a aquest viatge que toca viure, vale?
Entenc que jo, que toco fusta, no en tinc, no, en principi no entro.
O si vols prevenir-lo, també pots entrar per prevenir-lo.
Vale. Aleshores, feu aquesta mena de cursets via online on es pot entrar. Bé, quanta gent teniu que està apuntada via online i que tingui via directa amb aquest tipus de cursos?
Actualment?
Sí.
No arribem als 1.000 pacients, encara.
Bueno, però està molt bé.
Sí. Fem seminaris, el que fem nosaltres, fem seminaris ara el dia 29 d'octubre.
Sí.
Fem un seminari online gratuït per explicar què és el que t'ensenyem. Vale? En lloc d'entrar cegues, fem un seminari d'uns 40 minuts en el que t'expliquem quina evidència científica hi ha darrere tot això, perquè nosaltres tot el que tenim ho demostrem científicament. No, nosaltres sempre diem, això no és un miracle, ni és una alternativa als tractaments convencionals, ni et vendrem cap mentida. O sigui, nosaltres direm sempre el que hi ha.
I no n'hi ha productes de... Miri, aquestes gotes de... O sí?
No.
Si
no,
hi ha unes píndoles... No.
No. Això, nosaltres el que fem, per exemple, és... ahir mateix vam fer un seminari gratuït sobre cannabis medicinal. Vale? El cannabis medicinal, que és la que s'uneix com marihuana...
Està molt de moda, eh?
Vale?
Sí.
Sí, que està molt de moda.
Està molt de moda i prohibit, diuen, no sé.
Jo fa 3 setmanes vaig estar a Nova York i allà venien el cannabis per tot arreu, o sigui, inclús et feien batuts de cannabis, o sigui, és una bogeria. Aquí a Espanya està bastant regulat, regulat, al meu entendre.
Sí.
I el cannabis el que ha demostrat és que és el més eficaç contra les nàusees de la quimioteràpia, per exemple. Vale? Si tens moltes nàusees, l'oli essencial de cannabis et pot anar bé. Va molt bé també pel dolor, va bé per l'ansietat i l'estrès, t'ajuda a dormir. O sigui, va bé per tota una sèrie d'efectes secundaris. El cannabis no cura el càncer, però t'ajuda a millorar la qualitat de vida. Llavors, sí, tot i fer una dieta determinada, fer meditació, fer ioga i fer exercici físic, encara tens alguns problemes, com les nàusees, el estrès o l'ansietat,
doncs
potser necessites una ajuda extra, vale? I el cannabis podria ser una bona solució perquè no crea addicció. Saps? Inclús hi ha estudis amb pacients que s'han fet per deixar les benzodiazepines, ara no em surt el nom, ansiolítics, que els hi han fet prendre cannabis medicinal per l'ansietat, perquè el cannabis té el THC i el CBD. Vale? Llavors, el THC és el que és una mica al·lucinogen, i el CBD, però depèn també amb la proporció, amb la que ho posa, tot plegat. Llavors, ja es fa de manera que no et col·loqui. Vale? O sigui, prens oli i no et col·loca.
Vale.
El que passa que sí que et calma. Llavors, pots deixar ansiolítics amb això. Vale? Llavors, nosaltres, això que em deies, no? Hi ha gotetes, hi ha no sé què, no et vendrem ni les gotites màgiques contra
aquí,
el càncer.
Aquí, és on vaig. No.
Nosaltres el que t'expliquem és el que pots fer tu a diari, des de casa teva, per millorar qualitat de vida.
Un cop tens el diagnòstic.
Sí, i incrementar les probabilitats de superar el càncer. Però ho has de fer tu, és la teva responsabilitat. O sigui, jo et puc explicar el que has de menjar, però si tu després t'estimes més menjar-te una entrepà de pernil salat, jo aquí ja no hi entro.
Clar.
O sigui, jo et dic, mira, Sergi, a tu t'aniria bé menjar això, vale?
Sí.
I a més tenim un buscador a la web que tu pots posar i dir, aquest matí m'he llevat nerviós, tinc nàusees i em tinc mal de cap. Vale? Llavors, la web et diu, vale, mira't aquests vídeos i menja això, saps? I mira't aquestes receptes.
Tot de botigues de que viure, és a dir, insisteixo, que no hi ha cap píndola d'aquestes que venen a la farmàcia de superfeliz, no.
Això no. Aviam, hi ha... venem gorros de fred per evitar que se't caigui el cabell per la quimioteràpia. Tu poses un gorro... són uns gorros específics,
Sí.
Especials. Tu els poses al congelador i mentre reps la quimio, te'l poses al gorro. que és un gorro fred. Llavors allò fa que no arribi tanta sang al folícul pilós,
vale.
I la quimio no danya el folícul, amb el qual no et cau el cabell. Vale? És per prevenir la caiguda del cabell. Vale?
Vale.
Venem roba de llit, perquè estiguis més còmode a l'hospital. Vale?
Vale.
I venem alguns productes que poden ser difícils de trobar segons a quines poblacions, com per exemple el tahini, saps el tahini? Que és, allò per, és una pasta de sèsam. Vale? Llets vegetals.
Vale, vale,
i ho venem
vale.
tot a millor preu perquè també sigui més assequible per als pacients.
Vale. Dues coses. Per exemple, quin tipus de retorn teniu, retorn emocional dels pacients que estan apuntats al vostre web, si hi ha una mena de llibre de visites digital perquè la gent pugui expressar. Jo no l'he vist, eh?
No tenim llibre de visites digital. El que ens fan és, com que cada setmana enviem un correu, ens contesten, moltes gràcies, ens està sent de molta ajuda el que feu, m'ha encantat aquest correu, i algunes vegades, bueno, i a més tenim, oferim un servei d'acompanyament personalitzat, en el qual els pacients ens poden consultar els seus dubtes. Llavors, ens envien per WhatsApp o per correu electrònic els problemes que tenen, i llavors nosaltres els hi contestem i els hi diem, doncs mira, pots fer això, pots fer allò, mira't aquest vídeo, perquè també a vegades estàs una mica atabalat, no? Amb tant de tractament, la quimio, que et deixa una mica com mentalment, i facilita això.
I després, una mena de segon llibre de visites, també virtual, en virtut de no només el que poden dir els pacients, sinó el que us poden dir el personal mèdic. És a dir, com ha rebut, com rep la medicina en general, la vostra assistència col·lateral, si és rebuda amb certa crítica, amb bones crítiques, és a dir, com actua el col·lectiu mèdic envers la vostra feina?
Aquí tenim... Hi ha dos actituds, no?
Sí.
Hi ha l'actitud de... Hi ha alguns metges que sí, que els hi sembla bé, que estan...
Sí.
Que els hi sembla bé que hi hagin aquestes iniciatives, que, a més, també estan posant en marxa iniciatives als seus propis hospitals.
Vale.
Val? I llavors hi ha l'altre, que hi ha metges que són totalment escèptics i que no volen sentir parlar de res d'això.
Per... Vale?
Pues per desconeixement, principalment, i per por. Una vegada, el doctor Pere Gascón, que és l'excap d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona, no sé si havia sentit anomenar-lo alguna vegada,
Pere Gascón, sí.
En Pere Gascón em deia que el bon metge és el que és científic. És el que davant d'una informació d'un pacient que li diu he sentit que la cúrcuma pot anar bé pel càncer, es posa a internet i busca informació, i busca estudis. Hi ha bases de dades públiques d'estudis científics. Investiga. Llavors hi ha l'altre tipus de metge, que és aquell que diu que no, i es tanca. Diu, aquest metge no és científic, aquest metge és metge i prou, com podria, pues, paraules meves, com podria arreglar un cotxe. Tractes els pacients com si fossin una mica això, no? Clar, el metge bo és el científic, és el que s'obre i el que mira, investiga, i quan el pacient hi torna a anar, diu, escolti, la cúrcuma sí, però la cúrcuma no li curarà el càncer, i ojo, que la cúrcuma fa interfereix amb la quimioteràpia que vostè s'està prenent, no se la prengui ara, no?
Sí.
Amb la qual clar, hauríem d'anar més cap a una medicina així, una medicina on el metge fos amic del pacient o es convertís en un recolzament més del pacient que l'apoyés i que davant de les seves demandes pogués donar resposta.
Clar, perquè la vostra assistència és, en principi, d'alimentació.
Alimentació, exercici físic i gestió d'emocions. Però clar, ens trobem, que ens escriu gent i ens diu m'han dit que la cúrcuma, m'han dit que la graviola, m'han dit que l'MMS, m'han dit que el calanchoe, m'han dit, no? Llavors, clar, jo sempre dic el mateix. Aviam, miracles contra el càncer no n'hi ha. Sí que s'ha demostrat que els pacients que fan aquestes tres coses, d'alimentació, exercici físic i gestió de l'estrès, tenen més probabilitats de superar la malaltia. De fet, hi ha un meta-anàlisi, que és una revisió de molts estudis científics.
És curiós, perquè a on no arriba la química, arriben aquestes tres coses.
Sí, per exemple, hi ha aquest meta-anàlisi, 380 estudis científics han demostrat que hi ha més mortalitat entre aquells pacients que no gestionen bé l'estrès durant el càncer. O sigui, si estàs estressat, tens més probabilitats de morir-te que no si estàs relaxat. Llavors, clar, ara, si ens està escoltant algun pacient, dirà, molt bé, maca, vine i ajuda'm a relaxar-me, no?
Clar,
quines eines tenen? Doncs la meditació, la psicooncologia, anar a poder parlar amb algú que l'entengui, sentir-se recolzat, perquè
això
hi ha vegades...
Psicooncologia.
Un oncòleg especialitzat en oncologia.
Vale.
El ioga també els pot ajudar, l'art-teràpia, anar a fer tallers de pintar i expressar emocions, la musicoteràpia, o sigui, hi ha moltes coses que poden anar bé per gestionar l'estrès. L'exercici físic també va bé, i amb l'alimentació també es pot gestionar una mica, no? Però, clar, hem de pensar que l'estrès té un impacte molt gran sobre la nostra salut. Llavors,
si no
gestionem bé...
Tot això comença, en principi, després de rebre la notícia, la notificació que vas al metge i per primer cop et diu, miri, lamento comunicar-li que vostè això es curarà, però vostè té això, que té càncer. Clar, entenc que a partir d'aquí el xof és important.
És immediat.
Com gestiones verbalitzar als éssers que viuen en tu, si és que tens éssers que viuen en tu, o a les persones que més t'estimes, dir com ho gestiones, com ho gestiones verbalment, que a mi la comunicació verbal, evidentment, m'apassiona, a la feina, a qui li dius, a qui no li dius, és a dir, aquesta mena de book amb diferents capítols que tu has de començar a administrar sense tenir ni idea 15 dies abans que t'acabarien dient això. I això no deixa de ser un estrès.
És un estrès. És un estrès tremendo. I a més, que et pots trobar que tu pensar que pots confiar en algú i que pots comptar amb algú, i aquell amic o aquell familiar es bloqueja davant de la notícia i no sap.
I se'n va o desapareix, o ostres, no sabem, un dia te voy a...
Sí, sí. Una vegada parlava amb un conegut que tinc de feina i em deia que la seva cunyada té càncer i que no viuen a Barcelona i que des que s'ha enterat que té càncer que no ha trucat al seu germà. Diu, és que no sé què dir-li. I fa 3 mesos que està en tractament. Clar, a vegades la gent es bloqueja.
Sí.
Llavors, clar, tenir el suport d'un professional que sàpiga com acompanyar-te, com assessorar-te, i tenir també el suport d'un grup, d'una comunitat, on la gent entengui el que tu tens, saps? És que no té preu, no té preu.
Aquesta feina que feu vosaltres té algun tipus de mirall fora d'Espanya, fora de Catalunya, o no existeix?
El Memorial Sloan Kettering de Nova York, que és el centre de referència on hi havia el doctor Baselga fins no fa gaire, tenen una escola de pacients, també, que és la primera que he trobat, com la nostra. És a dir, que assessoren alimentació, fan ioga, fan psicologia, etc. Hi ha altres escoles de pacients a Espanya, en altres centres, per altres patologies, concretament en càncer, ara mateix que jo sàpiga, no s'està fent res, i tot és molt des del punt de vista convencional, però que a vegades la medicina convencional queda curta en segons quines coses, i s'ha d'anar una mica més enllà. No s'ha de deixar, sinó que s'ha d'anar una mica més enllà en quant a qualitat de vida estem parlant, perquè la medicina convencional és el que cura, però en quant a qualitat de vida, que es veu tan marmada en pacient oncològic, i no hi ha res, de moment.
No sé molt bé com funciona això, ja veus que jo faig entrevistes sense guió, i jo vaig preguntant mitjançant el meu sentit comú, que segurament és mínim. Esteu online des del mes de març, aproximadament, disparant. Heu demanat algun tipus d'ajuda? Organismes públics? La necessiteu? No la voleu? Aneu pel vostre compte? No sé molt bé com va, perquè segurament quan fas alguna activitat... Escolta, demana ajuts a la Generalitat o a l'Estat, que això tenen un plus... No ho sé, dic, perquè és una feina que no és fabricar gots de vidre.
Doncs mira, Baron, no ho hem fet perquè ni m'ho havia plantejat, però ho estudiaré. No havia pensat que poguessin demanar algun tipus d'ajut, saps? No... Bona idea, Sergi, gràcies.
No sé, jo sempre que... Bueno, no saps mai, però, jo què sé, des del fill, el meu fill de gran, que fa ciències biomèdiques. Escolta, família nombrosa, jo tinc 3 fills, fins a... Jo què sé, al final, rascant, veus que hi ha molta gent que té subvencions, que té ajudes, bueno, si no la primera, que per mi de vegades és la primera, és, escolta, i si no hi ha iniciativa privada mitjançant patrocinadors, que sempre van bé, van bé, si no... Bueno, presència d'alguna institució, organisme, de vegades no tant els diners, que també, sinó un segell d'algun organisme que dius, ostres...
Sí, ojo, que ens acreditin, per exemple, WebMedica, el Col·legi de Metges. Mira, no ho he pensat, però ja ho faré.
Per exemple, que dona prestigi, més enllà del prestigi, que el prestigi, bueno, pots fer cas o no, però si no, que dona més credibilitat encara quan tens un logo allà al costat de la teva feina, de la teva feina diària.
Sí.
Perquè entenc que és la teva feina.
És la meva feina diària, clar. I la meva passió. Sí.
Jo vaig presentar un projecte a Televisió Espanyola que es deia Càncer.
Ah, sí?
El programa es deia Càncer, Parla 2. I era la vida, lògicament amb casos que han acabat bé, la vida d'una persona que ha patit el càncer i l'ha superat. Una persona coneguda, en aquest cas, i fèiem, no una recreació, sinó era una entrevista d'una hora parlant amb el malalt, amb els seus metges, amb familiars. No sortia jo, que feia de director o entrevistador, jo no sortia mai, sinó que sortia la persona dient, pues hace medio año me empezó a picar mucho la mano, rascaba, tal, y anem al metge. José María se ha portado muy bien porque desde el primer día he estado tal, lo he visto un poco nervioso. La parella. Hemos sufrido mucho, tal. Parlo d'una persona famosa. Ja teníem pregravat el pilot, sí, que era José María García, un conegut periodista. I la història era apassionant i acabava, el que a mi m'apassiona també, amb un xute de felicitat, que era el programa sempre acabava amb convidat mirant a càmera i dient «Tiene solución». Evidentment hi ha casos, sí, que no. Si és imminent, sí, i ja ho tens molt estès, no.
Sí.
Però feia, l'única vegada que mirava a càmera era així, al final del programa dient «Esto se cura». I parlava molts temes, parlava moltes vegades de psicologia.
Sí, és que és bàsica.
«Esto se cura». Si luchas, tu entorno es correcto. No parlava d'alimentació perquè jo no tenia aquesta informació. Si esto se cura. Clar, jo m'imaginava, el meu pare va morir de càncer també, però clar, parlo de l'any 77.
Sí,
càncer de pàncreas. I jo estic convençut que qualsevol persona que estigués veient el programa a casa, veient, en aquest cas que era José María García, al final del programa dient esto se cura, el xute de positivisme que rep en aquell moment és difícilment comparable a una sessió de quimio o de ràdio. Segur.
Sí, sí.
Es van espantar perquè el títol no els agradava. Càncer no, diu, bueno, sí, és que jo no vull últimos deseos, positivismo... Càncer,
sí,
càncer. Sí, i no era, evidentment, no era morbós, no, era l'explicació del desenvolupament d'una malaltia.
Mm.
No me'l van comprar. Però encara el tinc a casa.
Doncs, bueno, ja va sent hora que es tregui el tabú de la paraula.
Sí.
És que és necessari. Sí, sí, sí. Torna-ho a intentar. Quan fa que ho vas provar?
Fa 3 anys.
3 anys. Sí. Doncs potser...
Mira...
I si la 2 no ho compra, potser hi ha algun altre canal que pugui estar interessat.
Estem parlant d'un programa amb aquest títol. No hi ha ballarines, no hi ha debats, no hi ha crits, no n'hi ha famosos... Bueno, famosos
sí,
hi ha un.
Sí.
Però clar... De fet, jo els hi deia, digo, és que estic fent un homenatge, vaig parlar amb un parell de persones del Ministeri de Sanitat dient, Sanitat Espanyola, que lluny de les cues que veiem sovint, jo crec que el nivell és bo, crec. Sanitat Pública Espanyola, de gent que pot anar o al Clínic o a Pamplona i no cal anar a Houston.
Sí.
I dic, aquest programa és que és un spot vostre.
Sí.
Sí, ja, però...
Sí, però saps per què va a Houston la gent?
No.
Perquè a Houston hi ha l'MD Anderson de Houston, que fan això que t'explicava jo.
Sí.
Tu quan vas com a pacient et diuen, senyor, vostè té càncer, ¿vale? Té aquest tipus de càncer, i farem tractament, però ara surti i parli amb la infermera, que li donarà hora amb un psicooncòleg. I la setmana que ve, o demà passat, vingui i parli amb el psicooncòleg. Llavors agafis hora amb el nutricionista. Tenim classes de ioga en aquests horaris al centre. També pot venir a fer classes de ioga.
Fan el vostre pack.
Tot de pago. Clar, fan el nostre pack.
Clar.
De pago i molt més car.
Clar, clar.
Però fan el pack, i el pacient li ofereixen el pack. I el pacient pot anar i dir-li a l'oncòleg, escolti, que he sentit de parlar que l'acupuntura em pot anar bé?
Sí.
O el gengibre que va bé per les nàusees?
Sí,
i l'oncòleg
sí,
diu, sí, sí, es pot prendre infusió o ratllat a l'amanida. Val? I el metge no li dirà mai, no. Clar, la gent se'n va a Houston perquè li donen un tractament més integral, que no només es preocupen els metges d'eliminar el càncer del cos, sinó també es preocupen de que el pacient tingui qualitat de vida. Saps?
Gràcies.
Gràcies, Sergi. Bé.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiat.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
I met up with a gambler. We were both too tired, so we took turns staring at the darkness at the window to boredom overtook.
Saps què? Aquest programa que promou eternament les bones notícies i tenir solucions pel càncer, propostes com a mínim, propostes de positivisme, és una bona notícia. Una de les millors formes de celebrar-la és amb una ampolla de vi a la mà. I diferents persones. Clar, si tens una ampolla de vi a la mà i estàs sol, no seria el cas. No seria el cas. Però, va, diguem-ho així, que sempre queda millor. Una copeta de vi. Sempre queda bé. Una copeta. Una copeta. I si us parlo del vi afortunado, del vino afortunado, de Viñedos Singulares, ja sabreu de què estic parlant. És aquell vinet blanc, finet, que t'entra i tu notes com baixa per l'esòfag i vas notant toc, 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 que va baixant, que va baixant. El vino afortunado està elaborat després d'una barema tardana en vinyes centenàries, a 900 metres d'altitud de les parcel·les de Sant Juste o Nava de l'Assumpció, on es troben els raïns que engendren l'afortunado i permeten que aquest verdejo concentri un caràcter llaminer i fresc. Quan agafes una copa de vi i preguntes: ah, és blanc, molt bé, i et diuen: és molt fresquet, ja tens una predisposició millor. És molt fresquet, endavant. A més, l'afortunado té un impacte aromàtic de la fruita tropical i un gust final d'aquells que dius: mmm, què en queda? Queda una mica més d'allà. Posa'm l'última copeta. Vi afortunado, de Viñedos Singulares, per les bones notícies. Bona notícia, una bona notícia és donar sang, que en parlàvem ahir. Que bo, que és que bo que seria que, home, si no tots, perquè un 100% és impossible, i mira que som líders, en donació d'òrgans, però sí donar sang, que també és important. Tenim al telèfon a Joan Palet. Hola, Joan, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per escoltar Cinquenters.
De res, i ara, és un plaer.
No, no, el plaer és nostre, t'ho dic jo, perquè el que ens agraden és que les coses que comuniquem la gent les escolti amb certa continuïtat. I per això, quan m'ho van dir ahir, ha trucat un senyor fora d'antena que li agradaria... Home, home, Joan, tu dones sang habitualment?
Bé, ara ja no, perquè ja tinc 73 anys.
Ah, amigo. Clar, hi havia un límit, oi? Que ens deien ahir.
Sí, sí. Primer hi havia un límit, fins a... Oh, jo, vaja, hi ha un límit fins als 65 anys,
sí.
Però com que jo era molt avid pal, vaig poder anar donant fins als 70.
Molt bé.
El que passa és que, o el que va passar, és que jo, per causa d'un medicament,
sí,
em van dir que jo no podia donar sang.
Sí.
Bueno, va ser el disgust de la meva vida.
Vaya.
El disgust de la meva vida, perquè jo penso que és una manera de col·laborar amb tota la gent que pugui necessitar sang. Jo, potser que la necessiti més que un altre, però vaja.
Sí, sí.
Aleshores, al cap d'uns dies o d'unes setmanes, em truquen des del banc de sang de Can Ruti,
sí,
i em diuen: escolta, Joan, pots venir a donar plasma? Dic: home, em vareu dir que no podia donar sang. Diu: no, sang no, però plasma i plaquetes sí. Se'm va obrir el cel. Se'm va obrir el
cel. Disculpa la meva ignorància. Sang i plaquetes no és el mateix?
Ah? No, no. La sang, o sigui, quan tu vas a donar sang,
sí,
et treuen la sang. Per això has de trigar quatre mesos,
sí,
a poder tornar a donar sang. Tres o quatre mesos, uh-huh, depèn. En canvi, el plasma i les plaquetes, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
et netegen o et renten la sang, es queden el plasma o es queden les plaquetes, el que els interessi treure,
sí,
i et tornen a posar la sang.
Ah, sí?
Sí.
Això és el que li feien a l'Stoikov, que deia...
Me han cambiado la sangre, sí. I a partir del tercer any, que va tenir un any extraordinari. Sí, sí, estic recordant, però clar, no sabia jo que et treien i després et tornen la sang.
Sí, sí, mira, a tu t'enxufen, bueno, et posen la...
Sí, sí, t'enxufen.
L'agulla, sí, sí. I llavors la màquina et treu un terç de sang.
Sí.
Te la renten i tot això, sí. I te la tornen a posar.
Sí.
Aquesta operació la fan 3 vegades.
I te la posen de la mateixa forma i pel mateix, diguem, forat.
Exacte.
Que te la treuen, eh? Ah, sí?
Exacte,
ah,
no, en el mateix procés.
Carai,
sí,
carai.
Sí, sí. L'únic que et demanen és que tinguis unes bones venes,
clar.
Perquè, esclar, resulta que, a veure, tu vas a donar sang i entre que entres en allà i surts, des que entres al banc de sang,
sí,
fins que surts, allò en 20 minuts està liquidat.
Carai.
Perquè estàs endollat 8 minuts. Ara, el plasma trigues una miqueta més, entre 35 i 40 minuts.
Sí, sí, sí.
Però vaja, per això hi ha una tele allà engegada per distreure't. Sí,
bueno,
sí.
Bueno.
I les plaquetes, sí, és bastanta estona més, és una hora i mitja, més o menys,
sí,
però, vull dir, un cop tens l'agulla posada allà, doncs no passa res. Tu pots llegir un llibre, pots, jo què sé... Parlar amb la gent...
Sí, sí, sí.
A mi el que m'agradava fer,
sí,
és que quan entrava algú a donar sang, sí, amb aquella cara de por que no hi ha anat mai i no sé què passarà...
És la que poso jo quan vaig. Sí.
Ah, doncs res de tenir por ni res.
No?
O és que tinc por de les agulles? Vaja. I no fas coses pitjors de vegades? Doncs bueno,
sí,
tu
sí,
pares el braç, sí, a més... Sí, en saben molt de punxar, no fan mal ni fa res.
Sí, també.
I llavors tu estàs allà tranquil·lament,
sí,
i la màquina ho fa tot, i ja està. Mira, jo fins i tot vaig comptar, perquè el plasma i les plaquetes pots anar-ne a donar cada 15 dies, com aquell que diu.
Ui, jo amb una vegada cada mig any ja tinc prou, que jo
compto
Joan, compto per donació un desmai. És a dir, jo em vaig desmaiant cada vegada que passa això. Per tant, 2 desmais a l'any, que ja l'any per any que ja els tinc, vale, ja m'està bé. I està bé, sobretot, el teu testimoni de persona que ja no pot donar sang, que engresqui, especialment a la gent jove, que animi a la gent jove i no jove, i bueno, els 50 som joves, però que ens animi a la gent que encara no donem.
Mira, jo vull explicar-te una anècdota.
Sí.
Al final, quan havia de fer els anys, havia de fer els 70 anys,
sí,
és el 27 de juny.
Sí.
Doncs resulta que vaig comptar a veure quins dies hi podia anar perquè el dia del meu aniversari fos l'últim de tots.
Sí.
I bueno, molt bé, vaig anar allà i resulta que vaig tenir la sorpresa de que el personal de la casa em va regalar un pastís.
Oh, clar, ja, tu ja eres un habitual, eh?
Sí, 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 sí.
Oh, que bé, que bé. Senyal que tu mereixes, Joan, senyal que tu mereixes.
Bueno, jo ja et dic, jo havia anat a donar sang molt sovint, i plasma, plaquetes i tot això,
sí,
i bueno, i quan no hi he pogut anar, doncs mira, jo tocava la Simfònica de Barcelona,
sí, sí,
i el violoncel, i llavors el que feia, quedàvem d'acord amb els del banc de sang,
sí,
m'emportava el violoncel i amenitzava la donada de sang dels
de la resta de donants, sí, sí. Carai, una bonica història. T'agraeixo, Joan, t'agraeixo molt més del que et penses que hagis fet pública aquesta història personal i l'hagis volgut verbalitzar i fer pública als oients de Cinquenters. T'ho agraeixo molt.
No, de res. I allò que deies abans, animo a la joventut,
sí,
a qui vagi, perquè després de donar sang o donar plaquetes o donar plasma, et trobes molt més bé, et trobes més content i et trobes... saps que has fet alguna cosa per tothom.
Exactament, que li anirà bé a alguna persona, segur que alguna persona, i a més tu no ho saps, i de forma anònima ajudes.
Exacte.
Cosa que parla molt bé de la persona que dona, en aquest cas tu.
Molt bé.
Mil gràcies, doncs, Joan, per trucar-nos.
Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia. Escolta, quins oients, eh? Quins oients. Allà acaba el programa, ens truca el Joan, que volia intervenir. Bé, ja ha acabat el programa, no és possible. Per això hem tingut ara aquesta comunicació. Que bé les coses que comencen bé i acaben bé. Escolteu això, que és prou important, i parlem de cavalls. I després parlem de gossos. És un programa molt animal, avui.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Menys d'un quart d'hora per les 12 del migdia. Estem a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra. Hola, Mònica Goya, bon dia.
Bon dia.
Tu ets experta en equinoteràpia.
Sí, sí, fa molts anys que em dedico.
Ets feliç?
Molt feliç.
Tens la mateixa felicitat que la que pot tenir un cavall? O ells tenen més?
Jo crec que són més feliços, es compliquen més la vida que nosaltres.
Eh que sí?
Segurament.
No sé si per defectes, si per... per diferents causes, l'animal que conviu habitualment amb la persona, amb l'home, amb la dona, és el gos. Però dels cavalls, clar, tu no pots tenir un cavall a casa. Si vius a una casa de pagès, potser sí pots tenir un cavall. Però què tenen els cavalls que no tenen altres animals?
Mira, si ho penses, el cavall va ser domesticat primer que el gos.
Ah, sí?
Home, i tant.
No sabia.
Depenia tota la història del cavall, eh? Si no, com transportàvem, com anaven...
Clar.
El cavall fa milers d'anys que està amb els homes.
Clar.
Després, a la vida moderna, sí. Això fa 150 anys,
sí.
Hem deixat de veure'ls pel carrer. Però fins ara han viscut amb la gent.
Clar.
Què té el cavall, vols dir, de cara a la teràpia?
Sí.
Mira, el cavall, per una banda, té unes condicions físiques, biomecàniques, que produeix un moviment, una calor i uns impulsos al teu cos que és beneficiós, i això és el que aprofitem des del punt de vista de la fisioteràpia.
Sí.
I, per una altra banda, fa tota la part etològica que té el cavall, fa que sigui molt fàcil, com t'ho explicaria. Sí. El cavall és un animal, com és una presa,
sí.
Preses quan estan... al món, necessiten tenir un ambient de tranquil·litat.
Sí.
Llavors, el que fa és, d'alguna manera, demanar-te que tu estiguis en una situació d'alfa, ¿vale? D'estar bé.
Sí.
I, a més, et fa veure el moment. Tens que estar en l'aquí i a l'hora, i això és molt important. Això des del punt de vista etològic. I com, a més, té unes condicions molt diferents a les nostres, fa que nosaltres tindrem que adaptar-nos amb ells, perquè ells no sí que s'adaptaran a nosaltres,
sí.
Però que seguiran que nosaltres també siguem de determinada manera. ¿Vale?
Si tu tens nervis i si t'acostes a un cavall, ho nota.
Clar. Un cavall és un expert en llegir el llenguatge corporal perquè depèn la seva supervivència. Si no, no veuries, igual qualsevol animal presa, eh? Si no, no veuries a un lleó bevent amb el mateix lac allà a l'Àfrica.
Sí, 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 sí.
Clar, per què? Perquè l'està llegint el llenguatge corporal i diu el lleó no té gana.
No, no, clar.
I menjarà.
Clar, clar. Mònica, jo tinc una amiga que fa ioga habitualment i, a més de ioga, fa... ella es relaxa anant a granges, hi ha una granja que ara no recordo el nom,
sí,
i no para de fer carícies als cavalls.
Sí, és que és el que et dic. Et transmiteixen una pau i una tranquil·litat que us té que viure per explicar-ho. Vale? Ho tens que viure. Però sí que és veritat que tu quan... De fet, nosaltres fem a dalt del cavall, a vegades, posicions de ioga, posicions de relaxació, perquè la gent o tothom tenia en ment els cavalls per ajudar les persones discapacitades.
Aquí, aquí.
Ah. Això no és veritat. El cavall ajuda a tothom.
Nosaltres a tothom.
Tenim des de polítics...
Ui, Mònica, perdona, que és que quan has dit nosaltres tenim, s'ha tallat una miqueta. Et convido a que segueixis la frase. Nosaltres tenim...
Nosaltres tenim des de polítics que fan antiestrès.
Perdona?
Des de la UAP. Sí, sí.
Polítics?
Polítics.
Coneguts?
No, no et diré noms.
No, no, jo només si són coneguts.
Sí, alguns sí. Professors de la UAP, gent amb discapacitat, gent amb problemes de salut mental, nanos amb problemes de conducta... Treballem en Consell Comarcal del Vallès per això, per nanos que estan en situació de carrer i en situació conflictiva, perquè dona molt bons resultats. Per suposat, també t'ha dit que el cavall de per si no és terapeuta, és el terapeuta el que el converteix.
Ah, el cavall no ho és.
No, clar que no.
Bueno,
si no, les hípiques estarien plenes de gent superequilibrada i amb... i no és la realitat.
Clar, 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 clar. M'expliquen també que feu... Amb els cavalls feu... Els cavalls fan teràpia amb persones que tenen malalties o que han patit un ictus.
Sí, ictus, ELAs, esclerosis múltiple... Clar, és el que et dic. A veure, a nivell físic, a nivell fisiològic, no hi ha cap màquina en fisio que faci el que fa un cavall. Clar, pensa que quan tu estàs a dalt del cavall, el cervell sap que està caminant, no sap que està a dalt d'un cavall. Tu li estàs donant a aquest cervell la informació correcta de la locomoció humana. Perquè quan puges a dalt d'un cavall, això reprodueix el moviment que fa quan camina, és el mateix que fem nosaltres quan caminem. Llavors, estem ensenyant a aquell cervell tot aquest moviment. A més d'això, estàs movent totes les articulacions, tots els muscles, cosa que és molt difícil i d'una manera harmònica. I si això ja no era prou, a sobre t'ho passes bé.
I a mi que quan m'acosta un cavall... alguna granja, algun hotel d'aquests, hotel granja que he viscut, que he estat, em fa por que em faci una puntada?
Clar, perquè són molt grans, fan respecte.
Clar, fan molt de respecte.
Fan respecte, perquè són molt grans, però això també juga al teu favor, o a nosaltres juga a favor, perquè si no hi hagués aquesta mica de respecte per treballar amb un nano en conductes, per exemple, doncs un gos en un moment donat li pot donar, però amb un cavall... Primer, se sent impressionat. Depèn de l'adult, perquè ell no controla aquella situació.
Clar.
Llavors, això fa que estigui molt més obert perquè ell vol relacionar-se amb aquest cavall. Llavors, és el que et deia, per relacionar-se amb un cavall, què necessites? Seguretat, confiança, tranquil·litat, relaxació...
Centrar-te.
Ser conseqüent...
Sí, sí.
I tot això... ho apliques, després a la teva vida ho pots aplicar, perquè això t'ho emportes.
Tens raó.
Ara ho adquireixes, t'ho emportes.
Tens raó. Entenc que aquest servei és disponible no només per les persones que tenen o han patit malalties, sinó per altres...
No. Sí, per gent que està en depressió...
Però per tothom en general, també.
Per tothom en general. Sempre serà bo.
Molt bé. Com es poden posar en contacte amb vosaltres? Crec que teniu un Facebook.
Sí, tenim Facebook, tenim pàgina web, que és eponaequinoterapia.com.
Eponaequinoterapia.com, molt bé.
Sí. I allí surten les treses electròniques i els telèfons.
Doncs gràcies per aquests consells, sens dubte. Molt importants. Mònica Goya, gràcies, bon dia.
De res, bon dia.
Les 11:53.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Eh?
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Ahora yo, que vine a ser.
Ens agraden les coses ben fetes, ens agraden els animals, ens agrada la vida senzilla. I com hem parlat ara de cavalls, també parlem de gossos grans. Hola, Ruth Zorraquino, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Que sepas que todo lo que huele aquí o se acerca al mundo animal nos apasiona, porque los 50ers, que somos un pelín mayores y a la vez algo jóvenes, con los perretes nos dejamos ir. O sea que somos brazos abiertos para esta historia tan bonita que nos tienes que explicar, de perros casi grandes, mayores, ¿no?
No, casi no, son mayores, son todos perros ancianos, excepto Scali.
Yo que quería hacer el discurso suave, perros mayores.
Sí. Abus con Abus, os gusta llamarlo.
Abus con Abus. ¿Qué terapia hacéis? ¿Qué se trata?
Bueno, ¿qué es lo que hacéis? Lo que somos, no somos una protectora, somos un hogar. Es decir, vivimos con ellos. Bueno, trabajamos, pero vamos, vivimos con ellos. Entonces conocemos muy bien cómo es cada uno. Entonces lo que aplicamos es, no son perros, se enseña, simplemente son perros mayores que llevamos ya 8 años teniendo perros mayores que están con nosotros hasta que cruzan el arco iris, compromiso pata con mano hasta el final.
Qué bonito esta frase. Qué bonita, Ruth, esta expresión, hasta que cruzan el arco iris. Yo le hice servir cuando perdí a Manolita y pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí.
En lugar de hablar de morir, que es esto, es cuando cruzan el arco iris.
Hasta el final intentamos dar la misma lealtad que dan ellos hasta el final, o sea, hasta el día de la incineración con sus flores y con su recuerdo.
Claro.
Porque nos dejan tanto. Entonces, estos perros son muy especiales, porque saben qué es la vida. Es que los animales naturalizan todo lo que hemos desnaturalizado, incluso la muerte. Entonces, saben qué es la vida. Entonces, cada perro, tal y como es, con su forma de ser, pues lo llevamos o a visitar ancianos con Alzheimer o a chicos discapacitados, y se crea una magia que, bueno, es que hay que vivirla. Es que es impresionante, impresionante. Las maravillas que consiguen estos animales.
¿Cómo lo saben? Y hay veces, eso cuando tienes un perro, sabe perfectamente cuando estás triste, lo sabe cuando estás alegre, lo sabe todo, y cuando no estás fino, se te acerca y te hace esas caricias que difícilmente te hace en otras ocasiones. Te las hace, pero diferentes. Y lo miras y te mira y te está diciendo, tío, te entiendo. ¿Cómo lo notan?
Sí.
¿Qué naturaleza? ¿Qué tienen?
Bueno, nosotros también rehabilitamos, otra parte del proyecto son dos proyectos. Este es un proyecto, rehabilitamos perros maltratados, sobre todo perros que están bloqueados. O sea, con hay que diferenciar entre el miedo y el pánico, ¿vale? Son diferentes grados.
Sí.
Entonces, lo que creemos que transmiten los perros, por como trabajamos a estos perros, que la manada nos ayuda, es el lenguaje de las energías. Las energías, es algo que está, no lo podemos tocar, no lo podemos contar, no lo podemos materializar, pero está. ¿Cuántas veces decimos entre nosotros, es que me da mal rollo? Ese mal rollo es la energía.
Sí.
Entonces creemos, igual que trabajamos a los perros con miedo, con las energías y con su lenguaje cariño, sobre todo es la energía, no se habla, que ellos hacen lo mismo con estas personas. es que las energías no se puede explicar, y entonces conectan y ver a estos ancianos que, y algunos se acuerdan, el último día se acordaba esta señora de que estábamos en la cama con ella hace años. Es que te dejas, te quedas que dices, madre mía, y el afecto tan sincero, tan puro, tan...
A cambio de nada.
Sí, tan, hombre, por supuesto.
Bueno, a ver, que si cae media galleta, tampoco te dicen que no.
No, pero son instintos primarios.
Sí, sí, claro.
De todos los seres vivos.
Qué bueno.
Pero un perro es que es terapéutico tal, de por sí. Es que de por sí, es lo que decías tú, tienes un mal día y el perro lo sabe. Está a tu lado, siempre va a estar ahí, comprendiéndote, porque es que ellos no tienen dobleces, no tienen... son muy sencillos, son muy simples, igual que cómo conviven con los dolores y las enfermedades. Ahora tenemos un perro operado de un tumor en el estómago, tiene cáncer.
Bueno,
pues él está viviendo como si nada. Es que es un mundo para aprender.
Entiendo. No me queda más tiempo, son casi las 12. Hablamos otro día de este maravilloso tema. Mil gracias, Ruth, mil gracias.
A vosotros.
Adiós.
A vosotros.
Bon dia.
Solametones.
Gracias. Y a vosaltres també, fins demà.